Susana Segovia, diputada i portaveu adjunta dels Comuns al Parlament de Catalunya.
Benvinguda al programa L'Hemicicle i gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Com valora que Junts s'hagi desmarcat aquesta setmana de la moció de censura contra l'alcaldessa de Ripoll?
Creiem que Junts està cometent un error estratègic i molt greu. Els hi vam dir en una interpel·lació i en una moció que vam tenir la setmana passada, i és pensar que semblant a l'Aliança Catalana perdran menys votants cap a l'ultradreta catalana. I el que està fent és actuar d'una manera incoherent, inconsistent. El que haurien d'haver fet és evitar que ja fos alcaldessa, una persona que només té 6 regidors de 17 del govern de Ripoll, que hi havia una majoria possible per tenir un altre tipus de govern a Ripoll, que és el que Ripoll segurament els mereix perquè és representatiu de molta més població. Per tant, democràticament també hi havia aquesta opció. I el que estan fent ara són unes anades i tornades. Ara sí que faig una moció de censura, ara sí que no ho faig, que el que està fent és posar més al centre encara a la senyora Oriols, i nosaltres ens sembla que això és molt contraproduent tant per Junts per Catalunya com per Catalunya en general.
Al Parlament de Catalunya hi ha un pacte de tots els partits, menys el PP, per aïllar Vox i Aliança Catalana. Els cordons sanitaris funcionen? Aquí funciona el Parlament de Catalunya?
Jo diria que sí que està funcionant aquí. És veritat que darrerament Junts per Catalunya se l'ha saltat un parell de vegades amb abstencions poc justificades dintre del pacte, però és cert que hem aconseguit que la capacitat d'incidència política de les forces d'ultradreta dintre del Parlament sigui mínima. No han tingut la possibilitat d'aprovar absolutament cap iniciativa, cap moció, cap proposta de resolució, cap declaració institucional, cap llei. I creiem que aquesta és una manera efectiva d'aïllar-los dintre de la capacitat de fer política institucional i de fer acció legislativa. Quan es parla de la democràcia i els drets dels seus votants, la democràcia són majories, i en el Parlament hi ha una majoria que representem a molts més votants que els que representen Vox i Aliança per Catalunya Junts, i aquesta majoria és la que defensa que les forces d'ultradreta al Parlament no han de tenir capacitat de tenir iniciativa legislativa.
Creu que Junts ha trencat aquest cordó sanitari al Parlament després d'abstenir-se en dues propostes d'Aliança Catalana i després de despenjar-se de la moció de censura de Ripoll?
La veritat és que Junts ja li va costar molt sumar-se al pacte en aquesta legislatura. Li va costar molt signar el compromís d'unitat contra el feixisme i el racisme a la campanya electoral. Li va costar moltíssim. Finalment ho van fer i nosaltres ens vam alegrar que ho fessin. Els hi va costar molt fer la traslació d'aquest pacte preelectoral després a un pacte de legislatura, però finalment ho vam fer i nosaltres també vam celebrar que hi siguin, perquè creiem que aquesta majoria ha de ser molt sòlida i molt àmplia. Creiem que segueixen amb alguns dubtes i que hem de revisar algunes qüestions i hem de poder parlar amb ells i exactament que ens diguin on estan i què volen fer. I per això nosaltres hem demanat que pugui haver-hi una reunió del pacte i que puguem revisar això. I les entitats que han impulsat això estan molt preocupades, que consideren que Junts efectivament està sortint d'aquest pacte. I Junts també ha de tenir clar que si surt d'aquest pacte el que fa és posar al costat del Partit Popular, de Vox i d'Aliança. I ha de saber en quin bàndol d'aquests dos ha de voler jugar.
Tenen data per a aquesta reunió de les forces que han signat el pacte?
Ara en moment s'està parlant i s'està mirant quan seria el millor moment perquè tothom pugui participar, però segurament serà aviat i crec que ha de ser una reunió que puguem ser tots honestos i que sigui productiva i que sobretot enfortim aquesta aliança. No t'ha sentit sortir-se de pactes antifeixistes al Parlament a la vegada que demanes qüestions de confiança al govern de Pedro Sánchez. A nosaltres ens sembla que és massa contradictori i és massa antiintuitiu fins i tot pels votants de Junts.
A l'Ajuntament de Ripoll no hi ha cap cordó sanitari i Junts ha donat suport en alguna ocasió a propostes de l'alcaldessa que ells creuen que són bones per als veïns i veïnes del municipi. En aquests casos, que l'extrema dreta està al govern, en aquest cas dins d'un govern municipal, creu que també s'han d'aplicar cordons sanitaris o seria diferent?
És que tornem a l'errada d'inici de fer l'alcaldessa. Clar, si tu la fas alcaldessa, és evident que intentarà fer coses i continuarà necessitant suports. I, per tant, a tot posa en aquesta situació d'haver de decidir si sí o si no. Nosaltres creiem que les propostes que puguin fer-se en nom del benestar de la ciutadania, al final, a darrere, segueixen tenint un plantejament d'una ciutadania excloent, que deixa fora a molta gent de la ciutadania de Ripoll. I aquesta és la reflexió que ha d'anar darrere. No estàs parlant només de contenidors, estàs parlant de sostenir un govern islamòfob i que vol fer fora a bona part de la ciutadania de Ripoll, dels serveis socials, dels serveis públics de Ripoll, que si pogués no els deixaria estar empadronats i no tenir accés a la salut pública. I aquesta és la reflexió de fons, no si és bo canviar els contenidors o no.
Fa unes setmanes Artur Mas deia, defensava que Junts ha de poder parlar amb Aliança Catalana, tot i que no fer estratègies compartides. Si Junts opta per aquesta via, demanaran que surti del cordó sanitari?
Jo no voldria avançar qüestions. Crec que Junts encara està en un moment que ha de poder fer una reflexió. Nosaltres li convidem a que la faci. Em sembla que sí que alguns dels moviments que estan fent és com per aplanar el camí perquè el 27 després puguin fer coalicions de govern amb Aliança Catalana allà on considerin, i crec que això és molt preocupant, però jo li demanaria que miri el que està passant fins i tot el Partit Popular quan ha fet coalicions de govern en alguns ajuntaments o en algunes comunitats autònomes amb Vox. No és bo fer política amb l'ultradreta. No és un benefici per Catalunya, ni per municipi, ni per tu com a partit. I crec que haurien de fer aquesta reflexió més a futur, que potser per evitar, o perquè creuen que podran evitar una fuga de vots que no està tampoc massa clara que sigui la que es pensen, acabin hipotecant el futur del seu partit, del municipi en concret i el de Catalunya.
Parlem ara, si li sembla, del català. Aquesta setmana hem conegut l'última enquesta d'usos lingüístics de la població que ha publicat el govern i, segons aquesta enquesta, només un terç dels catalans tenen el català com a llengua habitual. Està en perill la llengua?
Crec que és evident que en aquesta enquesta hi ha dades preocupants. Dades preocupants que ja hi ha una alerta des de fa molt de temps. No? Crec que les entitats que treballen també per la defensa de la llengua, com Plataforma per la Llengua o Òmnium, ho estan dient. Les entitats que defensen una escola pública i en català, els sindicats educatius, ho estan dient. Comissions Obreres, UGT, que hi ha un retrocés en l'ús social de la llengua. Crec que és una qüestió que és evident i el que fa l'enquesta és certificar-ho. També crec que l'enquesta dona algunes altres llumetes que ens permeten pensar que hi ha esperança i que, de fet, el que hi ha és un interès creixent en aprendre el català. Llavors, és veritat que només un terç diuen que utilitzen només el català com a llengua habitual. Però si sumes la gent que utilitza el català com a llengua habitual amb altra llengua, com el castellà o una altra llengua, això arriba al 42%. Jo mateixa utilitzo el català com a llengua habitual, però amb la meva família parlo en castellà. Per tant, jo estaria dintre d'aquest 12% que hi ha de diferència. I crec que això s'ha de posar en valor també. Gent que s'ha acostumat i que utilitza tant el català com una altra llengua en la seva vida quotidiana. Crec que també demostra que hi ha un interès creixent de la gent nouvinguda, de la gent que arriba a Catalunya, per aprendre i utilitzar el català. No només aprendre'l, sinó utilitzar-lo. Per tant, el que hem de fer és posar les eines perquè aquesta gent ho pugui fer. I el que no pot ser és que quan hi hagi gent que intenti apuntar-se als cursos per aprendre català, tinguis un sistema per internet que es bloqueja, que es penja, que és complicadíssim, una llista d'espera perquè no hi ha places per tothom i que tinguis un munt de gent que vol aprendre aquest català perquè el considera necessari, doncs, per la seva feina, per relacionar-se amb el seu entorn, perquè vol aprendre la llengua del país on viu i que no pot. Per tant, hi ha una situació preocupant i s'han de fer mesures, no? S'ha de fer aquest pla de xoc, s'han de fer més continguts en català, has d'aconseguir que la gent jove utilitzi el català per comunicar-se a les xarxes, que es vagi a veure cinema en català, cinema subtitulat en català, tenim un bon nivell de producció de teatre en català, tenim un bon nivell de lectura en català. Hem d'aconseguir que les escoles el català torni a ser la llengua present en la majoria de les assignatures i això no està passant. Això és treballar amb els equips directius i amb el professorat. Hi ha moltes coses que es poden fer. Però sobretot crec que és important que la gent que vol aprendre i utilitzar el català ho pugui fer. I això ara mateix no s'està garantint.
A banda d'aquest pla de xoc per garantir també doncs, l'aprenentatge del català, el govern també té pendent d'aprovar el Pacte Nacional per la Llengua. Per què aquest retard en l'aprovació del Pacte Nacional?
Crec que el retard té a veure una mica amb la mateixa concepció del pacte. Si tu vols fer un pacte nacional per la llengua, has d'aconseguir que sigui un pacte el més ampli possible, i això vol dir posar d'acord molta gent. A nosaltres ens sembla interessant que sigui un pacte, no sigui només un pacte de partits polítics, sinó que sigui un pacte que també impliqui a les entitats socials que, a més, també tenen preocupació per la situació del català, i que és evident que per aconseguir més suports que hi hagi una mica de retard en l'aprovació és bo, però no pots allargar-ho, no pot ser que t'estiguis massa anys per tenir aquest pacte, perquè aquest pacte, o sigui, tu tens un pla de xoc, però el que realment et donarà una estratègia a mig llarg termini per intervenir en la situació d'emergència del català és el pacte nacional. Per tant, nosaltres aquí sí que volem fer una crida a tots els partits, al govern i a la resta de partits, nosaltres mateixos i també a les entitats, a que ens impliquem en acabar de tancar aquest pacte, que no li queda tanta cosa i que el podem fer una realitat aviat i que això sigui el full de ruta que ens guiï no només al govern, sinó també partits i també societat civil.
Parlem ara d'habitatge. El ple del Parlament ha de convalidar la setmana que ve el decret del règim sancionador pels incompliments de la llei d'habitatge. El pròxim objectiu dels comuns és aconseguir que els pisos de protecció oficial no perdin mai aquesta qualificació. Entenc que això ho estan negociant amb la Conselleria de Territori.
Aquí hi ha dues qüestions. La una és que tot el que facis a partir d'ara de protecció oficial no tingui caducitat. Si ja hem vist la quantitat de milers d'habitatges que estan perdent la protecció oficial, és molt difícil que aconseguissis augmentar aquest 2% de part de protecció oficial, de part públic, fins al 9% o fins a la mitjana europea, si no tens, mantens el que ja tens i en fas més, no? Perquè si no, al final, per molt que acabis fent 50.000, si en perds 36.000 d'aquí al 2030, doncs només hauràs ampliat en 14.000. Aquí hi ha dues maneres. Una és que tot el que facis nou ho facis de manera que no perdi la caducitat. I la segona cosa és que aquells que ara ja tenen una protecció oficial que caduca i que, per tant, caducarà, perquè així estan fets i aquestes són les condicions, sí que utilitzis la declaració de zona d'emergència i, per tant, l'emergència habitacional que vivim per establir pròrrogues que durant, mentre duri aquesta emergència, no es pugui vendre a preu de mercat. És a dir, el propietari podrà vendre, si considera, però haurà de vendre a preu protegit. Perquè, com a mínim, mentre duri aquesta declaració d'emergència, aquestes zones tensionades i aconseguim que les polítiques públiques frenin aquesta emergència, mantinguis el parc de protecció oficial. Després, evidentment, això et podrà vendre's a preu de mercat lliure com estava establert en les condicions inicials.
Aquestes condicions les accepta el govern?
La veritat és que li costa. O sigui, sobretot el tema de la pròrroga de la protecció oficial li costa. Nosaltres estem treballant. Creiem que la proposta a través de la declaració de zones tensionades, que justament el que permet al govern és prendre mesures que són d'emergència, i que, a més, les ha de completar amb mesures que vagin a resoldre l'emergència. És a dir, són dues mesures. Una és, jo intervinc en el mercat privat de l'habitatge perquè tinc una situació d'emergència i no pot ser que el preu sigui lliure, no pot ser que s'especuli lliurement, no pot ser que el benefici d'alguns deixin sense habitatge els altres, com segurament faríem en qualsevol altre sector estratègic, i ho vam veure amb el preu de la llum i amb el preu del gas, ho vam veure amb el preu de les mascaretes i de les proves del Covid durant la pandèmia. Hi ha una emergència i tu has de tenir una política que freni l'especulació degut a aquesta emergència. Però a la vegada tu has de treballar per donar resposta a aquesta emergència. Doncs has de treballar en fer habitatge de protecció oficial, has de treballar en regular els preus de lloguer i estabilitzar el preu de lloguer, en evitar les estafes, has de tenir unes polítiques que ja vagin dirigides a frenar aquesta emergència.
El govern de Salvador Illa no ha pogut aprovar els pressupostos del 2025, però va dir que faria un decret d'ampliació de crèdit per poder disposar de 4.000 milions d'euros més. Estan negociant amb el govern aquest decret d'ampliació de crèdit?
Nosaltres havíem començat negociacions i ja ho sabeu, en el marc dels pressupostos. Nosaltres creiem i seguim creient que era necessari que aquests pressupostos i ens hi vam posar a treballar-ho. Tenim com a guia i com a prova del cotó els acords d'investidura, on ja hi ha moltes coses que fan referència tant a llei de mesures, per tant són mesures legislatives concretes, com a recursos. I el que tenim clar i hem pas traslladat, i ja ho vam fer en el seu moment al Partit Socialista, és que en aquests pressupostos volem veure la concreció de les qüestions que tenim a l'acord d'investidura. I aquest és un dels temes que el govern sap i que té clar que ho ha de posar sobre la taula quan parli amb nosaltres. Per exemple, la inversió en habitatge. Si la inversió en habitatge ens hem d'acostar el màxim possible a la xifra mítica dels 1.000 milions, però que està clar que no ens podem quedar amb els 700 i poc que tenim ara mateix de recursos propis, no el que després fa, que ja ho feia el govern d'Esquerra i ho segueix fent el president Illa, de parlar d'aquests 600 milions de l'Institut Català de Finances. Això no és el pressupost de la Generalitat de Catalunya, això són crèdits que destina l'Institut Català de Finances a promoure i fomentar l'habitatge, però nosaltres parlem dels recursos propis que el Departament de Territori destinarà a les diferents polítiques d'habitatge.
Pel que fa a la fiscalitat turística, una altra de les demandes del seu partit, aquí s'està negociant alguna cosa? Hi haurà algun decret que es porti al Parlament?
Sí, aquesta era una altra de les mesures que també teníem prevista dintre de la llei de mesures, que com que tampoc hi haurà llei de mesures, sabem que el govern té la voluntat d'implementar un decret amb algunes d'aquelles mesures fiscals, i una d'elles, que a més també ho tenim a l'acord d'investidura, és que les taxes turístiques siguin significatives, perquè part de l'impacte que genera el turisme a la ciutadania es pugui revertir a través d'aquestes taxes. I, per exemple, una de les coses que hi ha sobre la taula i que creiem que arribarà a bon port és que es pugui, perquè aquesta taxa turística és finalista. Doncs és ampliar per què és la finalitat d'aquesta taxa turística, que fins ara estava molt pensada per només el foment del turisme, que dius, potser si justament el que volem és reduir els impactes del turisme, no ho destinem a promoure més turisme, i més a respondre als impactes i a les externalitats negatives que té el turisme, com per exemple l'accés a l'habitatge.
I en això el govern entén que sí que s'hi ha bé a aportar algun decret per fer aquests canvis a la fiscalitat turística?
O sigui, jo crec que el govern té clar que ho ha de fer i estan treballant al respecte. El que passa és que al final el que nosaltres els hem dit sempre és els decrets s'han de negociar de pe a pa amb qui vols que t'aprovi els decrets. I això el govern ha de tenir clar amb qui vol aprovar les coses en aquesta legislatura. I nosaltres el que li hem demanat és que qualsevol cosa que vulgui portar al ple l'hem de negociar i l'hem d'acordar prèviament. Si ens porta decrets no negociats, hi ha coses que no ens agraden, el govern sap que no tindrà el suport dels comuns. Per tant, sí que li demanem que, com hem fet amb el règim sancionador, ho puguem negociar prèviament.
I aquest decret de mesures fiscals, si li podem dir així, a banda de la fiscalitat turística, inclouria algun altre canvi en la política fiscal?
Per exemple, sí, per exemple, una altra de les qüestions que nosaltres ja hem plantejat és utilitzar l'impost de transmissions patrimonials com un impost antiespeculació. Això vol dir que sigui un impost que quan algú sigui una persona física gran tenidora, o sigui, un gran tenidor, persona física, o sigui, una empresa, compri un habitatge que no és per viure-hi, hagi de pagar un impost del 20%. I és una intencionalitat molt clara. Qui compra per viure, no, però si tu compres, i les empreses no compren per viure, si tu compres per especular o per fer negoci, l'impost que has de pagar és més alt. Perquè creiem que això, per exemple, pot incentivar molt, perquè també estem demanant que es posi per quan compres edificis sencers, sigui qui sigui que compri, és a dir, si es compra un edifici sencer, és evident que no viuràs en tots els pisos de l'edifici, per tant, si vols comprar una altra casa o sola, com a mínim el 20% de l'impost de transmissions patrimonials l'hauràs de pagar, a banda d'altres mesures antiespeculació, com el 30%.
Fa pocs dies ha fet ja mig any del govern de Salvador Illa. Com valoren aquests 6 primers mesos?
Crec que són uns mesos que el govern ha fet passets tímids, moltes vegades arrossegats, no? Per exemple, amb el règim sancionador, claríssimament arrossegats. Jo tinc la sensació que ells tenen clar que estan en un govern de minoria, i ho diuen una vegada i una altra, i que han de negociar les coses, però és veritat que a vegades els veiem menys valentia de la que haurien de tenir. I han de tenir clar que tenen un govern gràcies a uns acords d'investidura. Aquests acords d'investidura s'han d'implementar sense dubtar tant. Perquè si no vas dubtar tant en el moment que signes l'acord d'investidura, no pot ser que ara comencis a posar excuses per no desenvolupar o per no fer-ho amb l'agilitat i amb la mesura. Hi ha coses que són urgents, els temes d'habitatge són urgents, hi ha canvis de salut i recursos de salut per donar més força i més qualitat a la primària que s'han de posar sobre la taula, no? Jo crec que tots tenim casos de que truques, i a mi em va passar per una radiografia, em van donar visita telefònica un mes després d'haver-me fet la radiografia, i bueno, espero no tenir res, perquè un mes després, doncs jo crec que tothom està al cas d'això. Les llistes d'espera per les operacions de reconstrucció mamària s'ha d'intervenir, és a dir, hi ha tota una sèrie de prioritats que el govern necessita donar resposta. Ells diuen que han vingut aquí a governar i a treballar, doncs el que volem és resultats concrets tenint en compte amb qui han d'aprovar aquestes qüestions.
Ens endinsem ara ja en el terreny més personal i li demano si pot contestar amb respostes al màxim de breus possibles. Triï un país on li agradaria viure.
Grècia.
Amb quin mitjà de transport es desplaça al Parlament?
Sobretot caminant i si no en autobús.
A quin diputat o diputada que no sigui dels comuns convidaria a dinar a casa seva?
A la Pilar Castillejo de la CUP.
Què fa per desconnectar de la política?
Sortir amb els amics, llegir i beure una copa de vi.
Si pogués posar una banda sonora o una cançó que definís aquesta nova legislatura, quina posaria?
Llença't, llacs amb vostè.
Té algun paisatge preferit?
El Mediterrani.
Els diputats cobren molt poc o el que han de cobrar?
Crec que el que no haurien de cobrar són unes dietes que no estan justificades i haurien de cobrar el sou que ens mereixem i tributar i pagar per ell.
I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria del món és...
Tenir un món més just i en pau. I sé que sona utòpic i frase típica, però és que amb la situació que tenim ara mateix, vull un món on tothom tingui els seus drets bàsics garantits i una vida digna.
Susana Segovia, portaveu adjunta dels Comuns al Parlament de Catalunya, gràcies per atendre'ns al programa L'Hemicicle de Catalunya Informació.
Gràcies a vosaltres.